Són les 9 del matí, com dèiem, estem fent un via lliure especial des de les 8 del matí, molt pendents d'aquest incendi que es va declarar ahir a la zona de Portbou i que afecta aquest municipi de l'Alt Empordà i també els municipis de Colera i de Llançà. És dissabte, 5 d'agost del 2023, el sol ha sortit aquest matí quan faltaven només 2 minuts per 3:15 de la, per l'Alt Empordà i no es pondrà fins a les 9:09 del vespre per Alcanar, a l'altra punta del país. Una sortida de sol per la zona de Portbou que avui té més sentit que mai destacar perquè els bombers l'esperaven amb ànsia per poder reincorporar els mitjans aeris a l'incendi que des d'ahir a primera hora de la tarda crema en aquesta zona. Uns equips d'aeris que ja s'han activat i que ja estan treballant en aquesta zona. L'incendi de moment ha cremat, ho acaben d'actualitzar els bombers, ho hem seguit aquí en directe al Via Lliure, ha cremat ja 433 hectàrees, tot i que avisen que en les properes hores podrien ser més en funció de com evolucionin les flames. Un incendi que afecta Portbou, Colera i Llançà, altre cop a l'Empordà, altre cop a l'extrem nord del país, una zona ja acostumada malauradament als incendis, i és que quan parlem d'incendis i l'Alt Empordà és impossible que no ens vinguin a la ment els tràgics incendis que l'any 2012 van calcinar gairebé 14.000 hectàrees i que van provocar 4 morts. Uns incendis amb epicentre, sobretot en aquell cas a la Jonquera, però que també van afectar amb duresa Portbou. Lamentablement, cada any pràcticament se n'hi declara algun de major o menor gravetat en aquesta zona. I aquest cop, com ha passat també en la majoria de casos, els incendis empordanesos, el foc ha rebut la desafortunada empenta de la tramuntana. Una tramuntana molt estimada pels empordanesos, que forma part de la idiosincràsia dels habitants de l'Alt Empordà, un tret distintiu, peculiar, i que en molts moments fa sentir orgull i un sentiment de pertinença i de comunitat als habitants d'aquesta zona, però que de vegades també es converteix en un dels pitjors enemics. Aquesta nit s'han arribat a ratxes, atenció, de més de 136 km per hora, una cosa, doncs, que ha afectat molt negativament el desenvolupament d'aquest incendi. Una nit que ha estat, ja ho dèiem, i ho hem anat explicant des de les 8 del matí, molt intensa, molt. En molts moments els bombers s'han vist sobrepassats per aquesta tramuntana, per aquest foc, i, de fet, ahir també els hidroavions no van poder ni tan sols descarregar aigua a causa, per culpa d'aquest vent, d'aquesta tramuntana que bufava amb tanta intensitat. Nit també moments de patiment, els dos municipis que més a prop han vist les flames, aquests que dèiem Portbou i Colera, dos municipis on ara mateix hi ha encara decretat el confinament total de la població. Es demana que ningú surti de casa per la proximitat de les flames i, sobretot, per no ocupar les vies, les carreteres, que ara mateix són prioritàries per tots els equips d'emergència que treballen en aquesta zona. També s'ha confinat la zona de Port de Llançà, el municipi que ara també està veient com les flames s'acosten més perillosament. En les últimes hores també s'han confirmat les primeres evacuacions de veïns. Per una banda, s'han desallotjat alguns edificis puntuals a la zona de la terminal de mercaderies de ferrocarril de Portbou i també un càmping de Colera. En tot plegat, hi ha uns 135 desallotjats, a més de molts turistes que s'han hagut de quedar a dormir en alguns dels pavellons o àrees habilitades a causa, doncs, això, que no han pogut sortir del municipi on estaven estiuejant. De seguida, connectem amb la Sandra Florenza de nou, que ja és al centre de comandament avançat que s'ha instal·lat al parc de bombers de Llançà, perquè ens actualitzi l'última hora abans, però un avís. Sempre el fem, però avui més que mai. Avui, molta precaució. Molta precaució perquè avui és veritat que el vent de tramuntana ha d'afluixar, però ha de continuar bufant. En principi anirà perdent força a mesura que avanci el dia, però sense desaparèixer del tot, amb ratxes que voltaran als 60 km per hora i que es podrien tornar a intensificar una mica de cara al vespre i nit. Per tant, molt important tot el que passi en aquestes hores centrals del dia quan el vent doni una mica de treva. Avui recordem que el nivell 3 de Pla Alfa continua amb risc molt alt o extrem a 42 municipis de les comarques de l'Alt Empordà, el Montsià, el Priorat, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I recordem també que continuen restringits accessos als parcs naturals del Cap de Creus, evidentment, i també el dels Ports, Cardó Boix i Tivissa Vandellòs. Una precaució, però, que cal tenir no només en aquesta zona, sinó arreu del país, i és que qualsevol ensurt en un altre punt del país, per petit que sigui, pot complicar moltíssim la feina dels bombers, que ara ho sentíem, tenen bona part dels efectius que hi ha a Catalunya treballant a Portbou, i haver de retirar qualsevol d'aquests efectius d'aquí perquè s'ha declarat un altre incendi en una altra zona del país seria, evidentment, la pitjor notícia. O ni tan sols un incendi, qualsevol rescat de muntanya per alguna imprudència que faci qualsevol persona a l'hora de fer això o qualsevol caminada cap a la muntanya i que obligui a destinar efectius dels bombers en aquesta operació, també seria una notícia molt desafortunada. És veritat que potser sempre es diu que els incendis s'apaguen a l'hivern amb la gestió forestal i la prevenció, però també és igual o més important que a l'estiu també els apaguem entre tots, encara que sigui a desenes de quilòmetres de distància. Són les 9 i pràcticament 6 minuts. Vinga, va, que això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
I a aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Doncs molt pendents de l'incendi de Portbou, que crema sense control des d'ahir a la tarda. El foc amenaça els municipis de Portbou, Colera i Llançà, i la forta tramuntana que hi bufa complica les tasques d'extinció. Fins ara s'han calcinat 433 hectàrees i com a mínim han dormit fora de casa uns 269 veïns. La majoria, però, ja han pogut tornar a casa seva. També continua tallada la N260 i la circulació de trens entre Figueres i Portbou. Sobre el terreny ara mateix hi treballen 250 bombers.
Més enllà d'aquest incendi, l'Ajuntament de Barcelona revisarà a partir de dilluns 800 palmeres similars a la que dijous va caure al barri del Raval i va matar una noia de 20 anys. Tot i això, ara per ara es desconeixen els motius de la caiguda. L'Ajuntament va revisar l'arbre arran de la queixa d'un veí, però en revisar-lo no hi van trobar cap anomalia greu.
I el govern no veu amb bons ulls que Barcelona aculli la fira més important del món del sector dels casinos, el joc i les apostes. El Saló deixarà Londres després de 12 anys i passarà a fer-se entre el 2025 i el 2029 al recinte de la Fira de Gran Via. En una piulada a Twitter, el conseller de Salut Manel Balcells assenyalava directament l'Ajuntament com a responsable i assegurava que l'aposta reprodueix un model de societat on sempre hi perden els més vulnerables.
El Partit Popular i Vox governaran junts també a l'Aragó. Tots dos han firmat un pacte que durà el popular Jorge Azcón a la presidència de la comunitat i que permetrà a Vox tenir una vicepresidència i dues conselleries, la de Justícia i Agricultura. El programa de govern inclou, entre altres, eliminar la Direcció General de Política Lingüística i la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
I avui comença a l'Aràbia Saudita una cimera per parlar sobre la pau a Ucraïna, la trobada organitzada per Kiev, i participaran una trentena de països, però Rússia no hi està convidada. Hi participaran assessors de seguretat nacional i representants internacionals. L'objectiu és trobar una solució que impliqui una pau permanent i que redueixi l'impacte de la guerra.
Als esports, la selecció espanyola ja és a quarts de final del Mundial Femení de Futbol després de guanyar Suïssa per 1-5. Aitana Bonmatí ha fet el primer al minut 5 de partit, després han marcat Alba Redondo, Aitana un altre cop, Laia Codina al 45 de la primera part i ha tancat la golejada l'ex-blaugrana Jenny Hermoso. Més enllà del futbol, avui es disputa la pole i la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. A 10 minuts per les 12 començarà la Q1 i a un quart d'una, la Q2, la cursa sprint, serà a només 10 voltes i començarà a les 4 de la tarda. A la sessió d'ahir, el català Aleix Espargaró va ser el més ràpid.
I pel que fa al temps, bones notícies a l'Empordà, perquè sembla que comença a anar de baixa aquesta tramuntana que durant tota la matinada ha bufat amb ratxes de més de 100 km per hora. Encara bufa amb ratxes de 90, però si ens fixem en la velocitat mitjana del vent, hem passat dels 70-80 km per hora al llarg de la nit i matinada als 50-55 actuals. Per tant, en aquesta zona de Portbou, símptoma de que aquesta tramuntana pot donar una petita treva a les hores centrals de la jornada. Temperatura actual en aquella zona de 18-19 graus, la màxima pot enfilar-se fins al voltant dels 26 o 27. A la resta del país, després d'una nova nit de bon dormir, inusualment més fresca, de fet, del que és habitual en aquesta època de l'any, a la canícula, hem d'esperar un dia dominat pel sol i tan sols amb algunes nuvolades de tarda esquifides a zones de muntanya decoratives, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, i parlarem de calor al migdia una mica més que ahir, però encara continguda. En general, entre els 28 i 34 graus de màxima, i a banda de la tramuntana també tensió amb el mestral, que bufarà amb alguns cops forts a les Terres de l'Ebre, i per tant una situació pel que fa al risc d'incendi aquí que també cal vigilar.
I què farem avui al Via Lliure, Josep, a més d'estar pendents d'aquest incendi?
Farem tertúlia amb Mònica Hernández, Sergi Saborit i Sílvia Carrasco. A banda, també entrevistarem el subdirector general d'Addiccions de l'Agència de Salut Pública, Joan Colom, per parlar del trasllat de la Fira del Joc, als casinos i les apostes a la Fira de Barcelona. A partir de les 11, si l'actualitat ens ho permet, repassarem les estrenes de cine i sèries amb Mariona Borrull. A partir de les 12, analitzarem el fenomen del retorn del Gran Prix de Televisió Espanyola amb l'alcalde de Cervelló, poble que participa aquest dilluns al concurs. També vindrà l'Edu Pujol per fer-nos la crònica de la seva experiència al Museu del Bulli en el quadern d'estiu. A partir de la 1, Jordi Canal Soler ens descobrirà aquelles destinacions de viatges que s'estan posant de moda. Tot això el dia que sortegem entrades per anar al Nomad Festival Experience a la Canonja. Per entrar al sorteig ens heu de dir on volíeu anar de viatge i on heu acabat anant. Ens podeu enviar àudios al nostre WhatsApp, que és el 606-256-439, al nostre Instagram o també al nostre Twitter, @vialliure.
Passen 11 minuts de les 9 del matí. I ho hem explicat des de les 8 del matí, el foc crema sense control entre Portbou i Colera a l'Alt Empordà. I a aquesta hora del matí, quan falten pràcticament 4 minuts per un quart de 10 del matí, els bombers continuen treballant per apagar l'incendi de l'Alt Empordà que afecta els municipis de Portbou, Colera i Llançà i que ha cremat ja 433 hectàrees. És l'última actualització que han fet els bombers fa només uns minuts. Ho hem seguit aquí en directe en aquest especial Via Lliure que estem fent des de les 8 del matí. El potencial del foc, però, té fins a 2.700 hectàrees i, per tant, les properes hores seran clau per evitar doncs, que no s'arribi a aquesta xifra. Tot plegat després d'una nit molt intensa, de molta tensió, en què els bombers no han parat de treballar i han aconseguit evitar que les flames arribessin a algunes de les zones habitades. Unes 270 persones han hagut de passar la nit fora de casa, la majoria, però, i han pogut tornar o ho podran fer, es preveu, en les properes hores. Encara estan evacuats, però els veïns de la Cala Rovellada, que es troba al nord-est de Colera. A aquesta hora continuen confinades també, és a dir, que tothom s'indica que s'ha de quedar dins de casa, els pobles de Colera i de Portbou, i també el càmping de Sant Miquel a Colera, a més de les zones de Grifeu, Set Cases i Sant Genís, en aquest cas, al municipi de Llançà. Ara mateix 250 bombers estan treballant per aturar les flames. La bona notícia és que per fi avui al matí han pogut començar a treballar amb condicions als mitjans aeris i a aquesta hora ja treballen 3 helicòpters i 2 hidroavions. I és que ahir el foc, el vent, aquesta tramuntana que va bufar en ocasions arribant a 135 km per hora van impedir que aquests mitjans aeris treballessin amb normalitat. Només van poder sobrevolar la zona, però en cap cas van poder doncs, tirar aigua a les flames i, per tant, aquest hàndicap doncs, que evidentment va perjudicar moltíssim a les tasques d'extinció. Com deia, és un incendi agressiu i complicat de controlar també pel terreny i sobretot però per aquest vent, que no ha donat treva durant la nit. Ara mateix el que més preocupa és el flanc dret de l'incendi, que crema en direcció Llançà i que, segons els bombers, qualsevol flanc, però, es pot activar i causar-ne de nous. D'aquí, doncs, la gran dificultat d'extingir aquest incendi. Ho ha explicat, com dèiem, fa només uns minuts en aquesta atenció que han fet els bombers al cap d'intervenció del servei, Jordi Martí.
Treballar el flanc dret, que és l'espai que també doncs, al llarg d'aquesta nit doncs, hem sigut capaços de controlar aquesta zona per intentar doncs, que l'incendi no se'n faci gran amb aquest potencial de 2.700 hectàrees que pugui arribar doncs, a més urbanitzacions i en aquest cas doncs, serien de Llançà.
Les imatges que arriben des de la zona de Portbou i Colera són molt impactants. Les flames han arribat a tocar de les cases. Els bombers, però, han aconseguit evitar que cremessin cap habitatge o edifici. Ens deia l'alcalde de Colera, amb qui hem parlat, que només hi ha hagut alguna petita afectació en algun jardí, però en cap cas afectació en edificis. Els flancs més preocupants, per tant, són els de Colera, on el foc crema a banda i banda del nucli antic des de la matinada, i és on els bombers s'han concentrat gran part dels seus esforços durant aquesta nit, intentant evitar que les flames arribessin als habitatges. Cap a quarts de 4 de la matinada, els bombers han ordenat l'evacuació de la zona del Garbet, a punt d'aquesta, a part d'aquesta evacuació, abans només havien hagut d'evacuar 8 persones més a la zona de Portbou. Pendent de tot el que passa i que ha seguit també aquesta roda de premsa que han fet els bombers quan faltaven uns 10 minuts per les 9 del matí, a Llançà hi tenim la Sandra Florenza, que està al centre de control dels bombers, que està seguint doncs, tot aquest incendi. Bon dia, Sandra.
Hola, molt bon dia.
Quina és l'última hora, doncs, des d'aquí?
Doncs bé, com dèieu, l'esperança serà que al migdia pugui baixar aquesta tramuntana i que pugui ajudar a diguem-ne, a poder extingir de forma definitiva aquest foc. Com dèieu, fons dels bombers de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Martín, el cap dels bombers, ens ha fet aquesta roda de premsa, ens comentava aquestes 433 hectàrees i que si anés a un màxim podrien cremar-se fins a 2.700 hectàrees de terreny, esperem que no. Recordem que segueix la línia de tren tallada i la carretera N260 de Portbou a la frontera també és així. I escoltem ara a Laia Canyigral, delegada del Govern de la Generalitat.
Aquest incendi forestal ha sigut complicat des de l'inici a causa de la tramuntana, no només perquè no deixa actuar els mitjans aeris, sinó perquè, a més, el vent fa doncs, que la propagació doncs, sigui més fàcil.
Els ajuntaments i Creu Roja han atès unes 120 persones a Colera, 140 a Portbou i una desena a Llançà.
Com dèiem, les ventades, gràcies a Sandra, doncs que estan afectant moltíssim aquesta zona i, per tant, l'incendi doncs, que està molt, molt condicionat per aquest vent. Per tant, Gori Massip, la pregunta, bon dia.
Bon dia.
La pregunta, és, evidentment, és si aquesta tramuntana afluixarà aquest matí o ha de seguir bufant amb força.
Ha d'afluixar, ha d'afluixar. De fet, ja està afluixant respecte a aquesta matinada, quan ha bufat amb ratxes de més de 100 km per hora. Ara la velocitat mitjana del vent la situa uns 50-55, però encara amb aquestes puntes de, o ratxes de fins a 80-90, però és que la matinada aquesta velocitat mitjana era de 70-80. Tot i així, no ens hem de refiar d'aquesta treva, podríem dir, perquè de cara a aquesta propera nit i matinada es pot tornar a intensificar la tramuntana i demà diumenge no desapareixeria, continuaria bufant. Per tant, precaució amb aquest vent que encara té corda per unes quantes hores més.
El que també és molt important avui és tenir en compte què passa a la resta del país, perquè com dèiem hi ha altres zones que també estan en risc d'alerta, no? En pla Alfa 3, i com dèiem, qualsevol altre foc que s'originés en qualsevol altra zona del país, això complicaria moltíssim les tasques dels bombers.
Doncs sí, perquè a banda d'aquesta tramuntana també bufarà amb algunes ratxes fortes el vent de Mestral, les Terres de l'Ebre, una zona que també està avisada per aquest risc d'incendi, però la bona notícia, entre cometes, és que avui no ha d'apretar gaire la calor. De fet, continuem parlant d'aquestes temperatures una mica més baixes del que tocaria i amb màximes al voltant dels 30, 33 o 34 les més altes. En cap cas parlem de 40-42, que seria doncs una notícia molt tràgica en aquest context.
Gràcies, Gori. Doncs qualsevol novetat ho anem ampliant al llarg d'aquest matí.
Fins ara.
Com dèiem, les ventades doncs han emplès el flanc dret fins a tocar Colera. Aquesta zona és on els bombers han concentrat gran part dels seus esforços durant aquesta nit i matinada, intentant evitar que les flames arribessin als habitatges. Ho ha explicat el Qui al Via Lliure a les 8 del matí l'alcalde de Colera, Lluís Bosch.
Ha sigut una nit molt dura, molt dramàtica, amb moments de molta por perquè les flames han entrat a dins el poble. Ens han envoltat completament les flames han envoltat completament Colera.
L'alcalde també ha explicat que durant les tasques d'extinció d'aquesta nit, un bomber ha quedat ferit, tot i que no se sap encara quina gravetat. De seguida que puguem ho preguntarem, ja sigui als bombers o també al Departament d'Interior o qualsevol portaveu de la Generalitat, per saber doncs, en quina situació està aquest bomber que ha quedat ferit quan intentava doncs, evitar que les flames arribessin als habitatges de Colera. El foc també ha obligat, com dèiem, molta gent a passar la nit fora de casa. Ahir a la tarda es van tancar ja els accessos de Portbou i de Colera, i això ha fet que moltes persones, que desenes de persones hagin hagut de dormir en espais habilitats pels ajuntaments en aquests pobles. Un d'aquests veïns desallotjats és el Lluc Bosch, que té una segona residència a Colera i que ahir va haver de sortir a córrer cuita de casa perquè tenien el foc a tocar. Ho ha explicat també aquest matí al Via Lliure.
Nosaltres estàvem a casa i en una hora, amb la tramuntana, que hi ha hagut ràfegues de 120 quilòmetres, va arribar darrere casa nostra i una veïna ens va venir a trucar a la porta corrent que sortíssim i vam anar fins al polivalent a refugiar-nos.
El foc també fa que, a més dels accessos a aquests municipis, continuï tallada la circulació de trens entre Portbou i Figueres i també la carretera N260, en aquest cas, per facilitar la feina dels bombers. Com dèiem, centenars de veïns han hagut de passar la nit fora de casa. A Portbou, una dotzena de persones han passat la nit al centre d'acollida, l'antic teatre, però on més persones han hagut de dormir fora de casa és el pavelló de Llançà, on hi han dormit prop d'un centenar de persones afectades per l'incendi. El portaveu de la Creu Roja, que es troba a Llançà, Toni Navarro, ha explicat en aquest programa quines persones han acollit.
Tenim de tot. Gent que viu a Portbou i no ha pogut tornar a casa, gent de Colera que no ha pogut, i després tenim turistes que ho tenien tenien que tornar també a Portbou, però sobretot n'hi ha molt turista.
En aquest context, els agents rurals fan una crida extremada a les precaucions i recorden que per avui, per aquest dissabte, arreu del territori hi ha 42 municipis on el perill de foc forestal és màxim i també 18 comarques en alerta. Són les que envolten els 4 parcs naturals que tenen entrada restringida, el massís dels Ports, les muntanyes de Tivissa i Vandellós, les serres de Cardó-Boix i, òbviament, el Cap de Creus, a aquesta zona a tocar d'on hi ha l'incendi forestal que s'ha declarat a Portbou. I és que per tercer dia consecutiu el vent, la humitat baixa i també la sequera acumulada de tots aquests mesos als boscos mantindran en alerta els bombers, com a mínim fins demà. Els agents rurals alerten que no es podrà baixar la guàrdia fins que se solucioni el gran dèficit d'aigua que tenim actualment. En parlava a RAC1 el cap del cos, Antoni Mur.
Cal continuar prenent les mesures, sobretot amb aquests episodis de risc extrem que tenim actualment i que encara esperem que ens vinguin durant els propers dies. No podrem baixar la guàrdia mentre no tinguem pluges a aquestes zones on tenim aquesta sequera acumulada.
Continuem molt pendents, per tant, d'aquest incendi que es va declarar a primera hora de la tarda a Portbou i que continua cremant sense control i ha afectat 433 hectàrees. I per saber-ne l'última hora, a aquesta hora del matí, podem saludar al Via Lliure a Laia Canyigaral, delegada del Govern a Girona. Moltes gràcies i bon dia per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Ens pot fer un resum?
Lamentablement, sigui des d'aquí.
Sí, des de Llançà, per aquesta circumstància. Sí. De tota manera, sí que ara al matí els veia una mica més optimistes, si és que es pot parlar així, amb un foc actiu, però que ahir a la nit, quan evidentment estàvem pendents d'aquesta nit i matinada que es preveia molt complicada, per tant, li pregunto, com ha anat la nit i quina és la situació ara mateix?
Estem parlant que actualment el foc està en actiu, estem parlant que és un incendi complex, ho ha sigut des de l'inici, perquè la forta tramuntana, el fort vent, dificulta, no?, per un costat, les tasques d'extinció. No va permetre que ahir la tarda poguessin actuar els mitjans aeris i, a part, doncs, el vent facilita la propagació. Per tant, és molt difícil poder fer previsions. De moment, estem davant d'un incendi actiu i el que sí que podem dir és que els bombers ja estan actuant al màxim amb la resta de cossos d'emergències. Hi ha més de 250 bomberes i bombers que estan actuant-hi, també amb la col·laboració dels bombers francesos. Per tant, s'està fent tot el possible, doncs, per poder-lo tenir, doncs, estabilitzat, però de moment l'incendi està actiu.
Entenc que aquesta ajuda dels bombers francesos, ahir es parlava de 10 dotacions terrestres i crec que algun dels avions també es va oferir, el que passa que, com comentava, la tramuntana va impedir que poguessin actuar, però entenc que també ha estat important, sobretot a primera hora, que aquests bombers, doncs, que també estaven a prop de la frontera amb Catalunya, doncs també poguessin actuar ràpidament, no?
Sí, exacte. De fet, la col·laboració entre els bombers de la Catalunya Nord i del Principat és, doncs, molt fluida. De fet, tenim un projecte fins i tot transfronterer que es diu Cooperem, que justament el que pretén és treballar aquesta col·laboració, i en incendis com el que ens afecta des d'ahir, doncs aquesta col·laboració va francament bé i és molt agraït.
En aquesta roda de premsa que han fet fa uns minuts parlaven de 5 mitjans aeris habilitats, 3 helicòpters i 2 avions. No sé si en les properes hores es preveu que se n'hi puguin incorporar més encara.
Sí, s'està pendent també, en tot moment, molt pendent del vent que, diguéssim, el vent determina si aquests mitjans poden actuar o no. Ara semblava, doncs, que hi havia alguna finestra d'oportunitat, doncs, perquè poguessin actuar els mitjans, i per això ja hi ha aquests 3 helicòpters i 2 avionetes, però també, doncs, s'està preparant que hi puguin haver més efectius mitjans aeris, perquè a la mínima que es pugui poder actuar amb els mitjans aeris per poder donar el màxim suport a aquests efectius, aquestes 75 dotacions que estan ara mateix sobre el terreny.
De seguida demano quines zones preocupen més i on s'estan centrant esforços, però l'alcalde de Colera, que ens ha atès també aquí al Via Lliure, que estem fent des de les 8 del matí, ens comentava que un bomber ha quedat ferit en aquella zona mentre intentava apagar les flames que estaven pràcticament a tocar d'alguns habitatges. No sé si vostè té alguna informació de la gravetat d'aquestes ferides o si se l'ha pogut atendre i en quin estat està aquest bomber.
Sé que hi ha hagut un bomber que ha hagut de ser atès per un cop a les costelles. En aquest moment no tinc l'actualització de com està, però sí que ha sigut atès per el SEM.
Però en principi no seria de gravetat, pel que em diu.
No seria de gravetat.
Perfecte. Doncs això, quina zona esteu centrant més esforços? No sé què, això, entenc que pel que comentaven, sobretot per evitar que aquest foc arribi a les zones més habitades.
Exactament, per un costat. Hi ha doncs, tot aquest flanc que seria doncs, la zona de Colera i Portbou, que s'està protegint. L'objectiu és protegir la població. Òbviament aquest és l'objectiu sempre, doncs, el primer objectiu, protegir la població. S'està protegint doncs, les zones on hi ha població, però després també el foc en si tiraria cap a mar. I després hi ha un altre, per l'altre costat, el que s'està intentant és que no abarqui, no agafi noves zones, que no surti del perímetre que han establert els bombers, perquè després doncs, estaríem parlant no, de que l'incendi tindria doncs, moltes més hectàrees per on recórrer. Val? Hi hauria dos flancs. En aquí, mira, sí, aprofito doncs per demanar a la població. Hi ha vària ciutadania afectada. Hem hagut de confinar a Colera, hem hagut de confinar a Portbou, hem hagut de confinar la urbanització La Rovellada, també tota la zona del càmping Sant Miquel, i a llançar també la zona de Guixafreu, la Cap Ras i, de fet, la zona de Sant Carles fins a l'estació. Demanar el màxim de paciència a la població. Sabem que és un inconvenient no poder sortir del domicili, o en alguns casos persones que no poden accedir a casa seva. És un fet que afecta moltíssim, no?, a les persones, però el que necessitem és tenir les vies lliures perquè els bombers puguin actuar. Necessitem doncs, que els camions puguin circular amb tota seguretat per aquestes vies d'accés, i també necessitem les vies lliures perquè en cas que s'hagués de fer alguna evacuació doncs sigui més fàcil poder organitzar aquests convois que després doncs, dirigeixen els Mossos d'Esquadra per poder evacuar la població. Val? Per tant, aquests confinaments es preveuen que s'allargaran durant el dia d'avui, i per tant doncs, demanar aquesta paciència a la població, que sabem doncs, que és un fet que limita i que és molt
important. Sí, que molesta, però que evidentment la gent doncs, ha de tenir consciència.
És per la seva seguretat. Exacte. I perquè necessitem doncs, que els bombers puguin fer el màxim de bé la seva feina. Doncs... Recordar també que la Nacional 260 està tallada, d'ençà fins a Portbou, i que també la via, la circulació de trens de Figueres fins a Portbou està tallada. I demanar, abans us escoltava, abans de que em donéssiu pas, no?, i tu mateix recordaves la situació d'alerta per
a la resta del país, no?, i a la zona també.
On estem, doncs demanar a la població, això que els comentaves tu, extremar les precaucions, perquè ara mateix necessitem doncs, que els efectius es puguin concentrar en aquest incendi, i és molt important que totes i tots siguem conscients, no?, de la situació en què estem aquest cap de setmana, perquè no haguem de dividir els esforços amb algun altre incendi.
Perfecte. Ara només per acabar, senyora Canyigarà, li vull demanar, perquè hi ha hagut algun dubte amb el potencial d'aquest incendi. En un primer moment es va dir que podien ser 700 hectàrees, però crec que avui, si no he entès malament, es parlava d'unes 2.700. Això ens ho pot aclarir?
Sí, ara mateix estem parlant d'afectació d'hectàrees reals, estaríem parlant d'unes 433. També hem de pensar que els càlculs, el foc és actiu, per tant és difícil poder donar xifres perquè pot anar afectant. Estaríem parlant afectades 433. El potencial, que és aquesta previsió que si no, que si els treballs dels bombers doncs, no funcionessin, podríem trobar-nos davant d'un incendi de més de 2.000 hectàrees. Però de moment el nombre d'hectàrees afectades és de 433.
I ara sí, ja per acabar, última pregunta. Sé que estem parlant també que hi ha els bombers voluntaris de la zona de Girona que estan en vaga, que no estan fent sortida, critiquen doncs, el pla del govern de cara doncs, a com treballen aquests bombers voluntaris. No sé si des del govern, sé que vostè no depèn directament del Departament d'Interior, però no sé si des del govern estan en converses amb aquests bombers voluntaris per si s'hi poguessin sumar o ja s'han sumat altres bombers voluntaris d'altres zones del país.
Això li haurien de respondre millor des del director en aquest cas, que ara a les 10 també justament intervindrà, però per el que jo sé, justament sí que s'estan mantinguent converses, s'estan doncs, intentant iniciar de cares al setembre noves actuacions per poder doncs, posar solució a alguna d'aquestes demandes històriques que venen ja de fa anys dels bombers voluntaris.
Doncs ara sí, Laia Canyigaral, delegada del govern a Girona, moltes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure a aquesta hora del matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Ara ho comentava la delegada del govern a Girona que el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Joan Delort, atendrà també els mitjans de comunicació a les 10 en aquest centre de comandament de bombers. Per tant, d'aquí aproximadament mitja hora ho seguirem també, evidentment, aquí en directe al Via Lliure, com hem fet també amb aquesta primera compareixença que han fet bombers i la delegada del govern a Girona quan faltaven pocs minuts per les 9 del matí. També s'ha confirmat ja que, en principi, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també es desplaçarà fins a aquesta zona on hi ha hagut l'incendi. Doncs això, ara mateix deixem, aparquem uns moments aquest incendi, de seguida que tornem a tenir informació, ho anirem ampliant aquí a la sintonia del Via Lliure. Aparquem l'incendi, però no la informació vinculada amb els bombers, i és que el cos va localitzar ahir el cos sense vida de l'excursionista desaparegut a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 24 anys i va morir en tenir un accident quan feia el descens des del cim de la Punta Alta de com a les Vienes, a Aurora Rodríguez.
L'accident va ser dimecres a la tarda. La família havia parlat amb la víctima just abans que comencés el descens, però no en van tornar a saber res més. Van avisar els bombers cap a les 10 de la nit. Des de llavors s'han explorat a fons tots els camins de baixada possible i finalment i a la tarda, cap a 4:45, van trobar el cos del jove sense vida.
Precisament aquesta informació arriba en un 2023 que va camijar de ser l'any amb més rescats de muntanya de la història de Catalunya. Amb el que portem d'any, els bombers han hagut de fer-ne més de 850. Són un 25% més que ara fa un any, quan se n'havien fet gairebé 700. A més, la calor fa que la situació sigui especialment perillosa aquest estiu i per tot plegat els bombers demanen prudència a l'hora de fer excursions, Marc Canturri.
Els bombers atribueixen l'increment dels rescats a la febre general per gaudir de la natura. Defensen que hi ha més gent i això també dispara el risc que s'hi produeixin accidents. El cap del grup d'actuacions especials, Oriol Vilalta, demana que s'anulin o es canviïn els plans del medi natural si les condicions meteorològiques no acompanyen.
Aquesta capacitat com a persones de saber renunciar i viure la renúncia com un fet positiu, de dir, doncs mira, volia anar a fer el Pedraforca i al final ens quedarem fent una excursió a la Gallina Pelada o ens quedarem fent una excursió per Saldes o per Gósol. Saber renunciar al final a la muntanya és sinònim de victòria.
El SEM assegura que una part important dels casos que han d'atendre en rescats són precisament perquè els excursionistes han fet un sobreesforç. Per tot això, recomanen que cada excursionista faci activitats ajustades a les seves capacitats i més ara, que venen setmanes amb els termòmetres pels núvols.
Passen 3 minuts de 9:45, fem 2 minuts de pausa i de seguida tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Aquest estiu a Carglass, amb la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals, perquè gaudeixis de la platja sense preocupar-te per la sorra.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 5 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
El preu Lidl és... a millor preu.
Pernil Serra Reserva, 300 grams, ara per 3,59. T'estalvies un 23%. I pack de 6 cornets gelats de maduixa o xocolata per 1,99. T'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
77.903 77903
Sèrie
111 111.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Estiu. RAC 1.
Passen 6 minuts a 2:15 del matí i més enllà de l'incendi que crema a Portbou i del qual n'estarem molt pendents durant el llarg d'aquest matí, aquest matí també hem estat molt atents al Mundial de Futbol Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, que s'està jugant en aquests dos països, i és que la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final després de guanyar a Suïssa en un partit molt còmode, més del que s'esperava. Un partit que ha seguit el corresponsal de RAC1 a Auckland, Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Bon dia. Victòria i confiança per la selecció que comanda Jorge Vilda, 5-1 a Suïssa, amb els 6 gols fets per Espanya, ja que el gol suís ha sigut en pròpia porta de la central del Barça, Laia Codina. En atac, gran desplegament, han vist una Aitana exultant que ha dominat el joc en totes les seves fases. Ha aconseguit 2 gols i es reafirma com una de les figures d'aquest Mundial. Servirà això per esvair els dubtes del 0-4 contra Japó? Sembla que ahir en roda de premsa Vilda ho tenia clar, que l'equip s'havia recuperat, i després de la revolució a l'11 inicial hem vist una Espanya diferent. Alexia, per la seva banda, ha entrat al minut 76 i hem vist el debut de Marta Pérez, la jugadora del Barça B, que debuta en un Mundial en aquests 8ens de final, però hi haurà noves oportunitats, ja que Espanya passarà ronda per primera vegada en una Copa del Món.
Gràcies, Aleix. Estarem pendents, per tant, del rival que hagi de disputar contra Espanya, però avui també hi ha un altre partit de 8ens, Pau García.
El que enfrontarà Noruega i el Japó i començarà a les 10. La selecció noruega, amb les blaugrana Ingrid Engen i Caroline Graham Hansen, arriben en un moment complicat i amb el vestuari dividit. Les escandinaves es van classificar per la mínima i havent guanyat només un de 3 partits a la fase de grups. Davant tindran un Japó que s'ha destapat com una de les seleccions més en forma del Mundial. Ha acabat primera del seu grup en ple de victòries i per davant d'Espanya, a qui va golejar per 4-0.
Són les 9:38 minuts. L'Ajuntament de Barcelona revisarà a partir de dilluns 800 palmeres similars a la que va caure dijous al barri del Raval i que va matar una noia de 20 anys que seia en un banc. Així ho va explicar ahir el gerent barceloní de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez.
El que hem de fer ara és iniciar una revisió preventiva. Aproximadament calculem que seran unes 800 palmeres, que comencem a revisar tota la ciutat a partir de dilluns mateix per determinar, a veure quins són els factors de risc i preventivament veure si hi ha algun risc addicional que puguem veure.
L'Ajuntament va revisar aquest arbre arran d'una queixa d'un veí el mes de març, però assegura que no hi va trobar cap anomalia greu. De fet, des de Parcs i Jardins admeten que encara no saben per què es va trencar i diuen que mai no es pot garantir un risc zero. Tot i això, encarregaran un informe extern per saber què va passar, Ferran Dalmau.
Dilluns començaran a revisar 800 palmeres perquè fins ara només en tenien 58 de catalogades com a perilloses i la que va caure no era una d'elles. Per això no saben ben bé què pot haver passat. Les principals hipòtesis apunten a la sequera, a l'estrès hídric, però l'arbre també tenia un petit estretament en una part del tronc i un niu que no era gaire gros. Ahir l'Ajuntament va explicar que van rebre una queixa per l'estat de la palmera el 14 de març i que quan en menys de 10 dies la van inspeccionar ja van veure aquestes dues coses, però que no eren prou greus per fer saltar les alarmes i per tant continuen desconcertats. Va explicar el gerent de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez.
Encara ara no sabem exactament per què ha caigut aquesta palmera. És difícil de veure, fins i tot ara, que hem pogut revisar a fons l'estat d'aquest arbre.
El del març va ser un examen visual, una actuació habitual, perquè reben unes 10 queixes veïnals al dia i com que l'estretament es va considerar lleu, no van fer-hi més proves. El que sí que descarten és que hi hagués un trencament de fibres, com va passar amb una palmera que també va caure el 2020. Tot i així, a partir de dilluns revisaran 800 palmeres i no descarten tancar alguns llocs si creuen que hi ha un risc alt de caiguda.
Tot plegat després que les companyes de la Samira, la noia de 20 anys que va morir amb l'impacte de la palmera, es reunissin ahir al Raval per homenatjar-la. Els treballadors de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona admeten que aquest cas era difícil de preveure, sobretot perquè normalment en una caiguda com aquesta hi ha més d'una causa i no sempre es poden veure a simple vista. Alhora, però, els treballadors de Parcs i Jardins avisen que amb més personal la supervisió seria també més eficient. En parlava RAC1, la presidenta del Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, Sílvia Fitó.
És cert que nosaltres hem anat incrementant el personal, però ens falten efectius. De fet, teníem 75 persones a punt de contractar i el fet del canvi de govern ha fet que de moment estigui aturat. Efectivament, quan més personal tenim, es poden fer millor les feines.
Fito també ha deixat clar que no tots els avisos que reben suposen un perill i que cal un filtre tècnic perquè si no talarien masses arbres.
No tots els senyals que poden detectar els ciutadans generen un perill imminent. I clar, si per curar-nos en salut, quan es veu alguna petita deficiència, taléssim per minimitzar el risc, ens quedaríem sense arbres grans a Barcelona i, per tant, l'efecte que fan els arbres no el tindríem.
A l'espera de la revisió anunciada per l'Ajuntament, el tècnic expert en arboricultura, Dani Martínez, explicava ahir al Monarracó amb el Sergi Embudió que les palmeres poden pesar molt més del que sembla.
Aquesta palmera probablement pugui pesar tranquil·lament de 2.000 i pico quilos amb tot. Depèn de lo bruta que estigui, llavors tenim aquest pes dels fruits, tenim aquest pes de probablement si hi ha un niu de cotorres, però si la palmera es trenca, pesant 2.000 quilos arriba a terra, a lo millor pesant hasta a lo millor 10.000, depèn de l'altura amb la que caigui, perquè tenim el factor de la gravetat i l'acceleració.
En aquest cas s'ha descartat, però que l'arbre tingués esquerdes internes. Ara bé, Martínez ha explicat que és difícil que en un examen visual es pugui detectar si n'hi ha simple vista. Encara vinculat amb l'actualitat de la capital catalana, el govern no veu amb bons ulls que Barcelona aculli la fira més important del món del sector dels casinos, el joc i les apostes. Ahir el conseller de Salut, Manel Balcells, criticava a Twitter que l'Ajuntament de Jaume Collboni aposti per aquest model de congressos. En la mateixa línia es va pronunciar també la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas. També Twitter assegurava estar molt en desacord amb la decisió i va dir que cal tenir clar quins són els àmbits que no es pot generar benestar i prosperitat compartida i els que no. Ara bé, des de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, recorden també els consellers de la Generalitat que el govern encara no ha desistit en la construcció del Hard Rock a Tarragona, Sergi Alemany.
L'AIC, el Saló Mundial líder en el sector del joc i els casinos, arribarà a la capital catalana l'any 2025 i s'hi quedarà com a mínim fins al 2029. D'aquesta manera, abandonarà la ciutat de Londres on es feia fins ara. Es preveu que arrossegui 45.000 congressistes de tot el món que s'allotjaran a Barcelona. En les últimes hores, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha carregat a Twitter contra l'actual consistori per promoure, diu, un model de societat on sempre hi surten perdent els més vulnerables i guanyant la banca. I ha recordat que la Generalitat treballa en una llei contra les addiccions que inclou les sales de joc. A RAC1, però, el president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, Francesc Perendreu, ha recriminat a Balcells que el seu govern encara no hagi descartat fer un cinquè casino al país.
Critiquen a l'Ajuntament per la fira, d'acord, però llavors també ens critiquem pel Jarrot, no? Que el Jarrot clama al cel. Clama al cel, molt més que la fira, evidentment, un milió de vegades més, perquè allò sí que provocarà ludopatia al territori.
Perendreu veu falta d'empatia de tots dos governs cap a les persones que pateixen ludopatia i critica que no es facin més campanyes en contra de l'addicció al joc i les apostes.
Per analitzar amb més profunditat aquest tema, avui al Via Lliure intentarem parlar amb el subdirector general d'Addiccions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Colom, evidentment pendents també de com va evolucionar l'actualitat de l'incendi de Portbou. Partit Popular i Vox governaran junts a l'Aragó. Populars i ultres han firmat un pacte que durà el popular Jorge Azcón a la presidència de la comunitat i que permetrà que Vox tingui una vicepresidència i dues conselleries, la de Justícia i la d'Agricultura. La firma de l'acord es va fer sense la presència del futur president, fet que va provocar les crítiques del Partit Socialista, que considera que el PP vol evitar la imatge del pacte amb l'ultradreta. Des de Madrid ens informa Roger Perciba. Bon dia.
Bon dia. Sí, una absència que fins i tot els portaveus de Vox i Partit Popular que firmaven l'acord van tenir problemes per justificar. El programa de govern acordat entre els dos partits contempla eliminar la Direcció General de Política Lingüística, reformar la llei transautonòmica, veto parental a les escoles i derogació de la llei de memòria democràtica de l'Aragó. Tant la popular Anna Alós com l'ultradretà Alejandro Nolasco coincidien en les motivacions d'aquesta derogació.
Nuestro grupo ya votó en contra de esta ley, por sectaria precisamente, por incompleta. Con lo cual, entendemos que esa ley es perfectamente posible su derogación.
Es una ley que no tiene cabida en este gobierno, que va a ser, como ya digo, un gobierno de la libertad y del progreso.
El popular Jorge Azcón serà investit president de l'Aragó a finals de la setmana que ve. Després de País Valencià, Extremadura i Balears, aquest és el quart pacte entre populars i ultradreta després de les eleccions del 28 de maig.
A Catalunya, el Parlament votarà l'1 de setembre si envia al Tribunal Constitucional la nova llei espanyola del dret a l'habitatge. Això després que, a petició de Junts per Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries hagi determinat que alguns articles vulneren les competències de la Generalitat. El PSC ja ha avançat que hi votarà en contra, mentre que la resta de grups encara estudien la seva posició. Cesc Giró.
El dictamen assenyala especialment els apartats que fan referència al topall del preu dels lloguers i la declaració de zones tensades. Això són 8 articles, les disposicions transitòries primera i segona, i la disposició final setena, que, segons l'informe, van en contra l'Estatut i el principi d'autonomia financera i de despesa de la Generalitat. La votació de l'1 de setembre obligarà el PSC, Esquerra i els Comuns a mullar-se després d'haver aprovat la llei al Congrés dels Diputats a finals d'abril. Consultats per RAC1, només els socialistes anticipen que hi votaran en contra. La resta de grups estan valorant el document complex, diuen, de gairebé 180 pàgines, i prendran una decisió quan s'acosti la votació. Això obligarà els diputats a tornar a seure a l'hemicicle gairebé un mes abans del previst i en plenes negociacions per la formació d'un nou govern a Madrid. Fins ara, el pròxim ple estava previst a finals de setembre.
L'empresa francesa Cegos, que aquest abril va organitzar les polèmiques oposicions d'estabilització a Catalunya, haurà de respondre davant del jutge per un altre cas molt similar. I és que poc després Cegos va organitzar unes altres oposicions, en aquest cas pels treballadors del metro de Madrid. I un cop més, el caos es va tornar a convertir en el protagonista inesperat de la jornada.
Ara, segons informa Crònica Global, un jutjat de Madrid ha admès a tràmit la macrodemanda que han tirat endavant diversos afectats. Tots ells van detectar irregularitats, com l'incompliment del protocol de precinte i repartiment de fulls de l'examen o la mala gestió dels temps. Ara serà el jutge qui haurà de determinar quina responsabilitat ha d'assumir l'empresa.
Gràcies, Adrià García. I encara en l'àmbit, doncs, de, també repassem que l'empresa farmacèutica gironina, Ipra, ha arribat a un acord per exportar la seva vacuna contra la Covid al Regne Unit. Això després que dilluns l'agència reguladora del país l'aprovés com un reforç per la immunització contra el Covid-19. L'acord l'han signat amb la multinacional farmacèutica anglesa Accord Healthcare.
Es destinarà a persones de 16 anys o més que hagin rebut la vacuna d'ARN missatger, és a dir, de Pfizer. La Ipra és la primera vacuna per a la salut humana dissenyada, desenvolupada i fabricada íntegrament a Catalunya. La Unió Europea ja la va aprovar el mes de març amb l'objectiu de distribuir-la a tots els estats membres.
I encara en l'àmbit de salut, ara sí, els Estats Units han aprovat el primer fàrmac oral contra la depressió postpart. Dos estudis han permès comprovar que funciona i que les millores es podran mantenir durant setmanes. Es començarà a comercialitzar amb el nom de Zurzuvae.
Segons dades del 2018, una de cada 8 dones que donen a llum desenvolupa aquest tipus de depressió. Ara podran tractar-la prenent-se una pastilla al dia durant 2 setmanes. El fàrmac suposa un pas de gegant, perquè fins ara l'únic tractament, i més a l'abast de tothom, era una injecció intravenosa que no sempre estava al l'abast dels pacients.
4 de cada 10 adolescents de 14 a 18 anys han fumat alguna vegada amb cigarreta electrònica. Això malgrat que la venda dels anomenats vaporejadors està prohibida als menors d'edat. El Departament de Salut recorda que l'ús d'aquests dispositius pot tenir efectes igual de nocius que el tabac. Alhora, els metges alerten que l'hàbit de vapejar fa que els joves siguin més propensos a acabar fumant.
Avui qualsevol botiga pot vendre cigarretes electròniques perquè no cal cap permís especial. El portaveu de la Unió de Promotors i Empresaris del Vaporeig, Arturo Ribes, alerta a RAC1 que hi ha molts comerciants que fan els ulls grossos i venen aquests productes a menors. Per això demana endurir la normativa.
Tenen un accés molt fàcil, perquè si vas a una benzinera tens que pagar la benzina i vas acompanyat d'un adult, que és el que condueix, doncs agafar una cigarreta electrònica i posar-la perquè te la cobrin, doncs és ben fàcil. El tema està en que l'accés no el tinguin amb tanta facilitat. Actualment tu entres a qualsevol botiga especialitzada i el primer que fan és demanar-te el DNI.
Josep Maria Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, alerta que si un adolescent o un jove s'inicia fumant cigarretes electròniques, la probabilitat que acabi enganxat al tabac es triplica.
10 minuts i seran les 10 del matí. Fem una pausa de 2 minuts de publicitat i ara tornem.
RAC 1. Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, coixins, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Megalodon 2, La Fossa. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
RAC 1. Aquest any, al versió estiu hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet.
RAC 1. Tots som 1.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Eudald Martínez.
7 minuts i seran les 10 del matí. Seguim repassant més notícies més enllà de l'incendi de Portbou, del qual n'hem estat molt pendents des de primera hora del matí. Vinculat també doncs, a això, a la plana de successos, instal·len noves boies a la platja del Miracle de Tarragona per evitar nous afogaments després de l'onada d'ofegaments que hi ha hagut en aquesta zona. L'autoritat portuària ha balisat amb boies l'espigó de la platja per prohibir el bany en cas de corrents i mala mar.
Sí, les boies també serviran perquè, si cal, els usuaris s'hi puguin agafar i així evitar que el corrent se'ls endugui cap a les roques. Entre altres mesures, el ple de l'Ajuntament també va aprovar aquest dijous ampliar el servei de socorrisme de les 7 a les 8 del vespre a totes les platges de la ciutat. Això després que aquest estiu hagin mort 3 persones a la platja del Miracle, l'última aquest dimarts, quan un home de 40 anys es va ofegar intentant salvar dues persones que tenien problemes per sortir de l'aigua.
Educació aparta cautelarment el professor de Lleida, que va aconseguir una plaça de funcionari, tot i estar pendent de judici per presumptament haver abusat sexualment d'una menor.
El Departament moment destinarà el mestre de l'Institut Màrius Torres a un altre centre per evitar que estigui en contacte amb menors a l'espera del judici. La fiscalia demana 2 anys i 7 mesos de presó per al professor acusat de fer tocaments a un alumne de 17 anys, ara fa 3 anys. Més endavant, un altre jove va declarar haver passat per una situació similar amb l'acusat ara ja fa temps.
Avui comença a l'Aràbia Saudita una cimera per parlar sobre la pau a Ucraïna, la trobada organitzada per Kiev, i participaran una 30ena de països, tot i que Rússia no hi està convidada.
I seran assessors de seguretat nacional i representants internacionals. Les autoritats saudites, a través d'un comunicat recollit per l'Agència de Notícies del País, han assegurat que l'objectiu és trobar una solució que impliqui una pau permanent i reduir l'impacte de la crisi a través de la diplomàcia. El país àrab vol ser mediador en aquesta crisi i, de fet, ja ha negociat intercanvis de presoners russos i ucraïnesos.
Per cert, que Rússia condemnat a 19 anys de presó l'opositor de Putin, Alexei Navalny, segons la sentència, per haver recolzat l'extremisme. I Navalny, recordem, que ja està a la garjola complint una altra condemna d'11 anys, en aquest cas per frau.
Des del Kremlin el van acusar d'haver-se enriquit a través de les donacions que rebia la seva plataforma contra la corrupció. El van tancar a principis del 2021, després que es recuperés d'un intent d'assassinat per enverinament. Ara, el sistema judicial rus hi afegeix 9 anys més de condemna. Des de la Unió Europea ja han criticat la nova sentència, creuen que és un exemple més del menyspreu que té Rússia pels drets humans.
Open Arms denuncia la falta de lleis que regulin la situació cada vegada més crítica dels migrants al Mediterrani central. Això després que aquest dijous l'ONG catalana rescatés gairebé 1.000 persones en només un dia, una operació en què van intervenir els 2 bucs de l'organització, que són l'Astral i l'Open Arms.
Des de l'ONG alerten que el centre d'acollida de Lampedusa, a Itàlia, torna a estar saturat. Té 300 places i acull més de 2.400 persones. El director d'Open Arms, Òscar Camps, denuncia la falta de lleis que protegeixen els drets humans de les persones migrants.
Mientras no tengamos vías legales y seguras para que los solicitantes de asilo y refugio puedan acceder a este derecho, nos estamos obligando a caer en manos del crimen organizado y de esos estados que, vulnerando absolutamente todos los convenios internacionales y sobre todo la Carta de Derechos Humanos, abusan, maltratan e incluso exterminan a estas personas utilizando el mar o utilizando el desierto.
Open Arms fa una crida a les autoritats italianes perquè tornin a signar ports de desembarcament. Des de l'any passat, Itàlia té en vigor un decret anti-immigració que limita les actuacions dels vaixells de les ONGs. Segons dades del Ministeri de l'Interior del país, des de principis d'any, 92.000 migrants han desembarcat a les costes italianes, més del doble que en el mateix període de l'any passat.
I encara en plana internacional, l'influencer britànic nord-americà Andrew Tate surt de l'arrest domiciliari a Romania a l'espera que el judici que li facin el judici per violació i tràfic de persones. La fiscalia romanesa ha substituït la presó preventiva pel control judicial, també pel seu germà Tristan. Els dos estan acusats de crear un grup delictiu organitzat i, com dèiem, de tràfic de persones i violació.
Encara no hi ha una data fixada pel judici, però la premsa de la zona apunta que podria ser aquest mes de novembre. De moment, Tate estarà sota vigilància judicial uns 60 dies i no podrà sortir de la capital romanesa. A més, haurà de presentar-se davant la policia o un jutjat cada cop que se li demani. La policia del país va detenir l'influencer el passat desembre, juntament amb el seu germà i 2 dones més. Se'ls acusa d'haver creat un grup organitzat que es dedicava a reclutar dones per obligar-les a crear contingut pornogràfic. A l'abril, el tribunal va acceptar la seva apel·lació, cosa que va permetre que sortís de la presó i passés a l'arrest domiciliari fins ara. Tate és un exboxejador que va fer-se famós a internet per reivindicar l'èxit econòmic a través de la masculinitat agressiva i la misogínia.
Un minut i repassem la informació cultural del dia.
Via Lliure, amb Eudald Martí. To Emporio nine en apistesto.
Emporia est locus amoenus idoneus ambulando.
Empúries és un indret esbaleïdor per passejar-hi un matí sencer.
O una tarda. Et submergeixes a la vida d'una altra època.
Durant més de 2.000 anys, molts homes i dones han viscut a Empúries. I ara pots viure-la tu. Troba les teves entrades a macempúries.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Compra tu furgoneta, compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Són pràcticament les 10 del matí. Aquí al Via Lliure continuem molt pendents de l'incendi a Portbou, que ja ha cremat 433 hectàrees, i del qual n'estem pendents perquè d'aquí a uns minuts, en principi de fet estava prevista ara a les 10, hi ha una compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Govern de la Generalitat, Joan Delort, que atendrà els mitjans de comunicació al Centre de Comandament de Bombers, instal·lat a l'esplanada de tocar del Parc de Bombers Llançà. De seguida que comenci aquesta compareixença anirem cap allà, però mentrestant continuem repassant l'actualitat, la resta de l'actualitat del dia, en aquest cas per la informació cultural, i és que l'empresa Cinesa fa marxa enrere i incorpora noves sessions de català de la pel·lícula Barbie a Barcelona. Això després que aquesta setmana la possibilitat de veure-la en català quedi reduïda a només una sessió al dia.